Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
I els dimarts a aquesta hora, efectivament, fem sempre un repàs de la gestió municipal de l'Ajuntament de Vilafranca en l'espai de la Casa de la Vila i avui amb la visita del regidor Ramon Zavallar. Ramon, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Benvingut, com sempre. A més, un dia podríem dir que oportú per parlar de política local o per parlar de gestió municipal, més que de política local, de gestió municipal, perquè avui se celebra ple ordinari a l'Ajuntament de Vilafranca. Tot i que així a bote pronto i un cop d'ull ràpid, a l'hora del dia no he pogut veure cap punt que tingui relació directa amb el Ramon Zavallar. Amb l'Aureli Ruiz sí, perquè hi ha el tema de les ordenances fiscals, que suposo que aquest s'endurà bona part del debat d'avui, eh?
Sí, bé, hi ha un punt que sí, que sí? És el de a serveis de les persones i promoció social. Tenim l'aprovació de la declaració pel dret d'ingressos per a una vida digna als nostres pobles i ciutats, que és un manifest que es va signar des de la Diputació, o a la Diputació van aprovar-lo en el seu plenari i ens han demanat els diferents pobles i ciutats de la província de Barcelona a veure si li volien donar suport. Evidentment, nosaltres, des de la regidoria, un cop estudiat el manifest i estudiat les bases que fonamentaven, l'estudi que fonamentava aquest manifest, considerem que li hem de donar suport. No només pel títol, el títol ja de per si, declaració per al dret d'ingressos per una vida digna, aquí podem estar d'acord tots, però nosaltres des de Drets Socials vam analitzar amb l'equip tècnic i vam veure que realment moltes de les coses que es proposen aquí el nostre Ajuntament ja les està fent, i amb això no és que estigui traient pit, ho estic dient des d'un punt de vista de que ens va satisfer veure o sentir o escoltar en aquest cas des de la Diputació s'estava marcant unes línies de treball que nosaltres ja compartíem, que feia temps que estàvem compartint sense saber exactament que anàvem en aquesta direcció, però nosaltres vàrem aprovar ja fa temps el nostre catàleg de serveis socials, que ja n'hem parlat moltes vegades, que va estructurar d'alguna manera tot el funcionament orgànic del servei. Després vam aprovar el reglament de prestacions econòmiques de caràcter social, que també donava una gran o una pauta d'extrema objectivitat a tot el que són aquest tipus d'ajuts. Estem amb la línia del canvi de paradigma. Moltes vegades a Drets Socials es parla d'assistencialisme. Nosaltres entenem amb tot el que sigui prevenció. Nosaltres apostem per la prevenció. Evidentment, això és com l'hospital. L'hospital pot fer prevenció, però sempre hi haurà algú que entrarà a urgències. Per tant, sempre haurem de fer assistencialisme, però el nostre objectiu és amb aquesta prevenció. La prova està en aquesta aposta que hem fet amb els serveis d'inserció socioeducativa, al qual tractem famílies, tractem infants, per prevenir possibles vulnerabilitats futures. Estem fent, conjuntament amb recursos humans i altres serveis de la casa, doncs estem fent un canvi també d'estructura de professional, és a dir, estem dotant de majors administratius per descarregar major nombre d'administratius, per descarregar funcions administratives amb els tècnics, i que els tècnics, els treballadors socials i educadors socials es dediquin a la seva feina, la seva especificació que tenen i la seva professionalitat. Els nostres documents ja parlen del IRSS, l'Índex de Renda Social de Catalunya, cosa que abans parlàvem d'altres tipus d'indicadors. Amb això vull dir que ja fa temps que estem en aquesta línia, que d'alguna manera el document posa. I una cosa molt important també del document, i amb això subratllo gairebé el punt final, és que parla de col·laboració entre les administracions. No només l'administració local, parla de l'administració autonòmica, amb la renda garantida, parla de l'Estat amb l'ingrés mínim vital. És a dir, nosaltres som l'administració més propera al ciutadà. El ciutadà, quan vol o té una necessitat o una vulnerabilitat, ens la mostra a nosaltres, però els recursos no estan només en el nostre calaix, que nosaltres tenim, som limitats. Però sí que és veritat que tant l'administració autonòmica com l'administració estatal han aprovat altres tipus de recursos importants per garantir aquesta dignitat de les persones, no? Aquest dret a ingressos per una vida digna. Per tant, nosaltres col·laborem. El fet de que en aquest manifest expliciti que a banda de l'Ajuntament, a banda del municipi, dels serveis socials municipals, hi hagin altres administracions que hagin de col·laborar, que col·laborin, i les, d'alguna manera, les incita que vagin a aquesta col·laboració, jo crec que és important, perquè ens trobarem tots molt més acompanyats i, evidentment, disposarem també de major nombre de recursos per repartir a les persones vulnerables per evitar que hi hagi aquesta vulnerabilitat extrema que moltes vegades parlem.
Mm-hmm. Bé, aquest és un punt que, per tant, que es debat en el ple municipal d'avui a la tarda, anava a dir vespre, no sé si serà vespre o a la tarda l'hora que es debati aquest punt, perquè el ple comença a les 6 de la tarda i el podran escoltar els nostres oients també per Ràdio Vilafranca o veure'l per Penedès Televisió. L'he enganxat així una mica sense haver-s'ho preparat, però ho tenia preparat. Vostè ja tenia preparat la resposta a aquest punt perquè l'ha d'expressar i l'ha d'explicar en el ple, m'imagino, no? Perquè avui veníem amb ganes de parlar d'una qüestió ben diferent, no del ple. M'ha sortit així al començar, però veníem amb ganes de parlar sobretot de temes de voluntariat, perquè vàreu presentar fa pocs dies als mitjans de comunicació la celebració de la primera fira de mostres d'entitats de voluntariat aquí a Vilafranca, que té lloc justament aquest diumenge.
Exactament, a la Rambla de Sant Francesc. Aquest diumenge doncs, tindrà lloc aquesta fira, una fira que l'hem organitzat des de l'Oficina del Voluntariat conjuntament amb la taula d'entitats que tenen voluntaris. I he de dir, perquè he participat en aquestes sessions de treball prèvies, de que estan totes les entitats molt il·lusionades, amb moltes ganes de mostrar tots els seus projectes. A més, puc avançar de que totes elles tenen molts projectes i molts d'ells enriquidors, i per tant, doncs, el que puguin mostrar-ho al públic és beneficiós per ells i és beneficiós també, que és el que vam dir en el seu moment, pel propi públic, perquè una persona que tingui ganes de col·laborar i de fer de voluntari en algun àmbit concret que li sigui proper, doncs pot venir aquí i veure totes aquestes 20 entitats que són les que exposen les seves diferents carpes, doncs poden veure els projectes, veure quin s'adapta millor a les seves necessitats, als seus interessos, el que li faci més gràcia. No necessàriament ha d'apuntar-se cap entitat. Em refereixo que no és una condició per assistir. Assistir és senzillament per veure què és el que s'està coent a la vila en sentit de voluntariat. Però si alguna persona, que moltes vegades ens ven a l'Oficina del Voluntariat, gent que a vegades són gent que s'ha jubilat fa poc, o joves que tenen ganes de col·laborar en l'aspecte, amb la ciutadania en general, i clar, no és el mateix anar-li explicant-ho totes les entitats que hi ha i donant-li una adreça d'on pot anar a mirar, a veure què és el que passa, o quins projectes tenen, que ell mateix, la persona mateixa, la família, a més és una matinal de 11 a 2 del matí, per tant, són les hores centrals del dia, poden passar per aquí i poden veure i visitar. A més, les entitats les hem agrupat per àmbits. Vull dir que qui li agradi els animals té les entitats d'animals. Qui li agradi el tercer sector en el sentit de salut mental té les entitats de salut mental del tercer sector. Els que vulguin col·laborar amb altres tipus d'activitats, doncs també ho tenen allà. I poden veure doncs, tot això, tota la quantitat de projectes que hi ha, i a més explicats pels propis voluntaris i pels les pròpies persones que gestionen aquestes entitats. Nosaltres estem molt contents, contents perquè la taula d'entitats la conformen 26 entitats. D'aquestes 26, 20 estan participant en aquest diumenge. Per tant, vol dir que per ser la primera fira d'entitats ha tingut un ressò important, a més, amb les seves carpes, amb els seus projectes. Hi haurà activitats, cadascuna d'aquestes entitats, a banda de manifestar i exposar els seus projectes, farà activitats en el que en diem l'escenari, és a dir, l'espai comú, i després també hi haurà activitats conjuntes de diferents entitats, també hi haurà actuació musical. Pretenem que sigui una matinal lúdica, agradable, i que, a més, si després de tot això les entitats se senten contentes, estan contentes perquè han pogut exposar els seus projectes, i a més, alguns dels usuaris que han passat, algunes de les persones, dels ciutadans i ciutadanes que han passat per allà, doncs s'apunten al voluntariat, doncs millor que millor.
Mm-hmm. Millor que millor perquè, a més, justament pel que hem sentit a dir, i després de la... una de les causes, una de les conseqüències de la pandèmia que hem viscut en aquests darrers anys ha estat justament en general, en el conjunt de la societat, la desmobilització, entre cometes. És a dir, ens vam tancar tots a casa i com que vam estar molts dies i setmanes tancats a casa i després amb les pors inicials de si em contagio o no em contagio, la gent va agafar el costum de no sortir gaire. I això vol dir també de deixar d'anar o de participar en determinades entitats i, per tant, dedueixo que també les entitats de voluntariat s'hi devien notar en aquella època, no?
Doncs sí. S'hi van notar molt. El fet, diguéssim, cronològic, ho has explicat perfectament, però el fet cronològic és Vilafranca té moltes entitats, moltíssimes. Vilafranca sempre ha tingut un gran nombre de voluntaris. Va venir la pandèmia. La por. Bueno, primer va haver el recluir-se tothom a casa seva, però després hi va haver la por. Es va protegir, es va voler protegir molt el sector més vulnerable de la pandèmia, que era la gent gran, i bona part del teixit que formen els voluntaris són gent gran. Per tant, moltes entitats van perdre també aquestes persones que d'alguna manera col·laboraven. I la veritat és que els primers mesos, tot i donat el tret de sortida de la normalització, sí que és cert que hi havia por. Tots teníem por, no sabíem encara com aniria la cosa. Ara ens sentim més valents, ara tenim unes vacunes, ara estem gairebé tots vacunats. Agafem el Covid, perquè qui més qui menys l'ha agafat en algun moment determinat, però no passa res, no deixa de ser més que un constipat pràcticament com els que podies tenir abans de la pandèmia. Per tant, jo crec que aquesta normalització ens ha de servir també perquè la gent pugui tornar a fer aquelles activitats que les són molt importants. I en el cas de la gent gran, el voluntariat és important per doble, amb doble sentit, perquè la gent gran que fa voluntariat passa de ser un agent passiu, és a dir, un receptor d'ajuda, d'estímuls, de formació, a un actor. Passa a exposar part de la seva experiència vital, explicar-li amb la gent què és el que ha estat de la seva vida, explicar coses. Jo recordo aquelles persones doncs, que fan lectures, que visitaven abans les escoles i explicaven aspectes històrics. Bueno, doncs expliquen la seva experiència vital i també la seva expertesa professional. No oblidem que tenim gent amb 70, 80 anys que han estat directius d'entitats, que es tenen el cap sumament clar, que poden aconsellar perfectament a la gent jove, a altres. A veure, és el senat, el nostre senat realment de la societat és la gent gran. Les tribus antigues i civilitzacions antigues li donaven el valor de la vellesa, un valor important perquè era l'experiència, era la sabidoria. Nosaltres no podem deixar, no podem fer que en el moment en què una persona quedi jubilada, jubilada sí, però jubilada en tot cas de la tasca professional que havia estat, però pot continuar col·laborant i servint a la societat i donant a aquesta societat part del que ella pot haver rebut durant tots aquests anys. Per tant, el voluntariat en el sentit sènior, en el sentit de les persones grans, és profitós pel qui el rep, evidentment, perquè rep, com he dit, aquesta experiència vital i aquesta expertesa professional, però també per la persona que ho dona, perquè preparar-se les coses, estar actiu, sentir-se útil, sentir-se doncs, dins de la societat, formant part d'aquesta societat, és estimular l'autoestima. I, per tant, se sent molt millor i envelleixes molt més tard. I com que envelleixes molt més tard, la dependència també et ve molt més tard.
Mm-hmm. Això que ens acaba d'explicar ara va ser part del contingut d'una jornada que es va fer aquests dies enrere adreçada al voluntariat sènior, justament, al voluntariat ja de gent gran?
Exactament, sí, sí. El dia 6 d'octubre, coincidint gairebé amb el Dia Internacional de la Gent Gran, que és l'1 d'octubre, vàrem fer una jornada a l'Escorxador, que va tenir molt d'èxit, en el qual doncs, es van presentar una miqueta els objectius i vam voler estimular, gratificar el voluntariat perquè realment les persones grans poguessin fer aquest voluntariat. I va venir molta gent, i algunes d'aquelles persones que van venir es van sentir especialment motivades. Hi va haver una conferència molt bona, excel·lent, del Manel Güell, que era voluntariat sènior, la bellesa d'ajudar. va ser una conferència que ens va agradar, tots els que estàvem allà ens va agradar molt, veure, a més el Manuel Güell, el Manel Güell com a filòsof ho va saber expressar molt bé, perquè parlava d'això, de les emocions i del voluntariat en el moment, la solidaritat, la simpatia, l'empatia. Bueno, va ser una conferència, evidentment, gratificant. I la gent que hi va haver em va sortir sumament contenta. Jo crec que realment aquell dia, per el voluntariat de la gent gran, va ser un punt d'inflexió. Vam reactivar ja el voluntariat en la gent gran. Amb aquesta fira, amb aquesta primera fira, quan es posa un número davant vol dir que hi ha voluntat de continuïtat, esperem que hi hagi una segona o una tercera. Per tant, amb aquesta primera fira d'entitats amb voluntariat, crec que serà el segon pas important per tornar a activar tot el voluntariat a nivell de Vilafranca.
Tinc aquí el díptic informatiu justament de la fira i a la llista de les entitats que hi participen. No la diria tota, però diré alguns noms així a l'atzar. Des de l'Associació Turó Salut Mental, l'Associació Entre Tots, Associació Gats de Vilafranca, Associació Ginesta, Associació Llambrusca, Associació Ressò, Associació TIAM, hi ha Univers Penedès també, el Centre de Normalització Lingüística del Penedès i Garraf, el Consorci Sociosanitari Ricard Fortuny, Creu Roja, o Fundació L'Espiga, n'he dit unes quantes, me n'he deixat unes quantes,
sí,
també.
Sí, voluntariat per la llengua, per exemple, que és important, em refereixo per dir un aspecte diferent al que podria ser aquests que acabes d'anomenar. Sí.
Clar, aquí hi ha una barreja de temàtiques, fins i tot, que pots triar i remenar, és a dir, que alguna cosa o altra et pot interessar, si realment vols fer això, fes una prestació voluntària a la societat, no?
Sí, sí, és que realment el ventall de possibilitats de la gent, de les entitats que es presenten aquí és immensa, perquè no és que cada una d'elles, alguna potser sí que només té un projecte de voluntariat, però n'hi ha moltes altres que són grans, que tenen doncs, molta calada, Creu Roja, per exemple, doncs són entitats que tenen diferents projectes que poden anar adreçats a la infància, adreçats al sense sostre, adreçats a la gent gran, adreçats a l'acompanyament sanitari. És a dir, hi ha molts projectes i estem convençuts que la gent que hi vagi doncs, tindrà l'opció d'empapar-se bé de què és el que està treballant aquestes entitats. Que també hem de dir una cosa, moltes d'aquestes entitats, per no dir la gran majoria, tenen els propis membres de la Junta de l'entitat i ja són voluntaris, també. És a dir, hi ha poques entitats d'aquestes que tinguin tècnics a sou que treballin. Moltes d'elles estan formades per persones voluntàries que en un moment determinat doncs, decideixen aplegar-se al voltant d'un projecte comú i, a partir d'allà, van fent i tenen altres voluntaris, que aquesta és una de les condicions, això és important, perquè he rebut alguna petició d'altres entitats que no formen part de la taula del voluntariat, dient a veure si podien participar en aquesta mostra. I els hi he explicat, ja ho vam explicar també el dia de la roda de premsa, no és una fira de mostres d'entitats, a seques, perquè això hi va haver un moment, em sembla, hi va haver la Vila Entitats, em sembla una fira d'aquestes. No, aquesta és entitats amb projectes de voluntariat. Per tant, per poder formar part, per poder exhibir, ensenyar, mostrar els seus projectes, han de formar part d'aquesta taula d'entitats amb projectes de voluntariat.
El que sí que esteu pogués demanar tocar la porta d'entrada per ser dins d'aquesta taula d'entitats, no?
Sí, 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 això aquí aprofito aquesta pregunta que està molt ben portada, de que hi ha entitats que realment doncs, estan funcionant pel seu compte, desconeixen els projectes aquests de voluntariat i a lo millor els interessaria tenir un projecte de voluntariat perquè voldria dir que tindrien més persones que se li afegirien a un projecte que hi ha la Junta o els 3 o 4 o 5 que han muntat aquella entitat, doncs els interessa tirar-ho endavant. Doncs el que han de fer és contactar amb l'oficina del voluntariat en primer lloc i formar part d'aquesta taula d'entitats i evidentment si podem aplegar, ara són 26 entitats, si en podem ser 30-35, millor que millor.
Doncs avui hem estat parlant justament d'això, de voluntariat, però també del primer punt respecte d'aquest ple municipal que se celebra justament avui dimarts amb aquest manifest del dret d'ingressos per una vida digna que ens ha comentat també el Ramon Zavallà. Ramon Zavallà, moltes gràcies per acompanyar-nos i fins a una propera ocasió.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.